Doncs a partir d'aquí, aprovació de... bueno, es van aprovar, òbviament, el calendari del 2017, tant de la Junta de Govern com dels plens municipals, i també es va aprovar, a continuació, i aquí ens aturarem, el compte general de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ins instrumentals per l'exercici 2015. Saben que l'aprovació del compte és que un cop ja s'ha tancat el pressupost, s'aprova el compte. Per tant, doncs, el compte que es va aprovar ahir era el que ja tancava definitivament l'exercici de l'any passat, no d'aquest, sinó de l'any passat. El compte del 2015 de l'Ajuntament de Sitges, en el qual doncs, va permetre als diversos regidors, als diversos grups, doncs, fer una opinió certament política sobre la situació dels números de l'Ajuntament. Segons Pol Vigó, de la CUP, hi ha una certa injustícia en el superàvit que no es pot usar. Saben que el superàvit encara doncs, no pot ser utilitzat per allò de les factures.
Que l'Ajuntament encara no paga 30 dies, correcte. I per tant està bloquejat el romanent.
Manel Rodríguez va fer unes preguntes sobre les agències, les fundacions i les liquidacions de les mateixes, especialment incident en el tema de la fundació del Festival de Cinema, que doncs, té 200 i escaig mil euros que ballen sobre aquesta fundació, i s'haurà de prendre alguna decisió.
Deia Joan, una qüestió molt en l'aire, no? Sembla que la fundació li diu a l'Ajuntament que l'Ajuntament li deu diners?
Sembla, perquè diguem que no és... Manel Rodríguez preguntava exactament quina és la situació, i de fet tampoc va haver una resposta gaire concreta de Pep Moliner, del regidor d'Hisenda, sobre aquest aspecte, dient que més endavant doncs, es prendria una decisió sobre què passava amb aquests diners relatius a la fundació del Festival de Cinema. A continuació, Ricard Vicente, de Sitges en positiu, entén que, de nou, incomprensible el que està passant amb el període mig de pagament, que no s'estigui rebaixant aquest període mig de pagament, i va preguntar a la interventora doncs, els motius pels quals doncs, això està passant. La interventora, donada la paraula per l'alcalde, va recordar que la seva funció és exclusivament intervenir els números i, per tant, informar i recomanar, però no va més enllà, i que la darrera estadística del pagament de factures el darrer trimestre era de 38 dies. I ja està, no va donar cap explicació de per què es triga o es deixa de trigar.
Ens estem acostant, però encara no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou, i de fet sembla ser que no és fàcil baixar dies. Així ho va dir el regidor d'Hisenda, Pep Moliner, que va recordar que s'han baixat 10 dies en els 3 darrers trimestres. Això es pot mirar pel costat ple del got o pel costat buit.
Perquè 3 dies per trimestre, ens en queden 8. Vaja,
són
que
morts.
3 trimestres més o 2 trimestres, sí.
Entre 2 i 3 trimestres més, seguint el mateix ritme, tenint en compte que baixar cada cop és més difícil,
sí.
Perquè això és com el que fa una cursa. Una cosa és baixar de 7 a 6 i una altra de 6 a 5.
Vostè ho sap per experiència.
No és baixar un minut, és baixar molt més.
Vaja, que ens situaríem, si fa o no fa, el setembre de l'any que ve.
Per tant, no seria... Les baixades, en aquest sentit, no són lineals, sinó logarítmiques.
Sí, sí. Setembre de l'any que ve es podria desbloquejar el pressupost si aquesta cadència...
Si és lineal. Però no és lineal, és logarítmica.
Agafant-nos el millor dels casos...
Seria lineal, però no seria lineal. És logarítmica, i per tant, potser serien 4, si seguim la mateixa tendència, perquè és una corba.
Recordin que els diners que formen part del romanent bloquejat a hores d'ara només poden utilitzar-se per saldar deute. O sigui, aquests diners paguen la hipoteca pendent del Consorci del Club Natació amb tot l'equipament, que són 4 milions i escaig d'euros. Aquests diners paguen la sentència d'1.400.000 euros que l'Ajuntament ha de pagar a la Generalitat per l'assumpte del patronat, de l'edifici vell del patronat, que van a terra així per art de l'encantament. I si no es resol la qüestió del Cortijo, per exemple, l'Ajuntament d'aquest romanent podria treure els 11 milions d'euros de la sentència judicial. Per això sí que pot treure diners del romanent. Per tota la resta no els pot tocar. I encara, com comentava Pep Moliner, si tenim en compte aquestes xifres, aquesta estadística, queden encara mesos per poder desbloquejar el romanent de tresoreria.
De fet, Pep Moliner va fer un històric, va tornar els 70 milions d'euros de deute que va trobar l'Ajuntament quan va entrar l'equip de govern a la legislatura passada, que la necessitat d'aquest reajust i el fet de que fins fa dos o tres anys l'Ajuntament no havia començat a mirar el funcionament intern de les seves estructures, tot i que el canvi d'aquestes doncs és més costós, o és molt costós, segons va també indicar el regidor. De fet, va dir que va recordar als regidors que s'ha trigat un any en poder incorporar un gerent i encara no hi ha la resta de l'estructura directiva, perquè doncs hi han hagut múltiples entrebancs en els processos administratius que i polítics que portaven a la seva incorporació. A partir d'aquí, Pol Vigó, que va doncs esperar que s'arribi d'una vegada aquests 30 dies, el secretari, que també ha interpel·lat pels regidors, va explicar que ara mateix l'Ajuntament està portant a terme un inventari dels seus béns. Es veu que doncs fins i tot s'ha de localitzar documentació sobre les propietats que té el propi Ajuntament, i de fet hi ha una empresa que ara s'està fent un inventari, etc, etc, però que tot això, tenint en compte les obres de la casa consistorial, també és difícil de reunir aquesta documentació. I Miquel Forns, per últim, també va recordar que els mateixos regidors han canviat la sistemàtica de pagaments o de conformitat de pagaments per tal d'agilitzar al màxim aquest període de pagament de factures, perquè ara, doncs, com dèiem, el punt era l'aprovació del compte general de l'Ajuntament, però a la pràctica va ser doncs un nou debat o una nova reflexió al voltant de per què no paguem a 30 dies que desbloquejaríem el romanent.
Perquè se'n facin una idea, a l'apartat de pregs i preguntes em va rebre unes quantes la regidora Carme Mirall. Una d'elles feia referència al projecte de millora, repavimentació del passeig de la Ribera des del Xiringuito fins al Pícnic, aquella zona que està tan malmesa, tan depauperada. Està el projecte fet, val 743.000 euros, etc, etc. Quan es puguin treure els diners del romanent, aquest projecte tirarà endavant. Per tant, aquest projecte també està a la rereguarda en espera que es desbloquegi el romanent. Vaja, que ho dic, que es desbloquegi el romanent, si no s'ha polit bona part pagant deutes, es podrà utilitzar en bona part per moltes coses a la vegada. Però, hores d'ara, el debat és aquest. Tan, diguem-ne, té un punt això de frustrant, allò d'impotència davant una evidència. Tens tots els diners a la caixa, però no els pots treure, i no els pots treure perquè encara no pagues a 30 dies, que és el que et marca la llei, que la llei és tan estricta que, bé, que s'ha de seguir. I de moment, el més trist d'això és haver escoltat aquesta reflexió de Pep Moliner dient que la cadència dels dies és aquesta. S'estan guanyant dies, però se'n guanyen tres cada trimestre, i després amb la reflexió d'en Joan, que a partir d'ara la progressió encara serà més difícil d'aconseguir. L'Ajuntament pagarà 38 dies, ha de pagar a 30 dies per poder desbloquejar aquests 25 milions d'euros que només es poden tocar, i ja no seran 25 quan sigui l'hora, per pagar deute que tingui l'Ajuntament. El debat ho comença.
Pep Moliner, regidor d'Hisenda.
Primer de tot, voldríem fer una lectura general en clau política dels comptes del 2015.
Estan escoltant Pol Vigó, que fa la primera reflexió inicial a l'entorn dels comptes.
El fet que aquest Ajuntament tingui un superàvit superior als 10 milions d'euros i aquests diners encara no puguin ser retornats al poble. Tant el superàvit com la reducció de deute s'han obtingut principalment, molt principalment, gràcies a la gran pujada de l'IBI i la introducció de la taxa d'escombraries el 2012. Als sitgetans i sitgetanes se'ls va exigir un gran esforç, el qual va aplicar sense progressivitat, independentment de les rendes de cadascú. El resultat del tancament del 2015 posen de manifest un cop més dues injustícies. Per una, que els ciutadans de forma transversal haguessin de pagar els efectes de la crisi. Per l'altra, la prohibició per part de l'Estat espanyol de fer avui en dia ús del superàvit en les polítiques socials que necessita urgentment el poble. Un cop feta aquesta valoració política, formulem un parell de preguntes. Quin és l'estat de l'estudi que ha d'actualitzar l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament? I dos, quines actuacions estan prenent perquè l'Ajuntament pugui pagar els proveïdors per sota dels 30 dies. I aquesta potser aniria a la interventora, perdó. quin és el càlcul actual i quina previsió fa que es pugui arribar als 30 dies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom. Bé, valorem positivament aquest informe, però voldríem fer algunes consideracions i que ens donin respostes d'alguns dubtes. En relació a l'Ajuntament, compleix amb els requisits de la llei d'estabilitat pressupostària i té una capacitat de finançament de més de 10.700.000 euros i un deute públic del 65%. No obstant, no es compleix el període mig de pagament a proveïdors. El tercer trimestre de 2015 es trobava en 47,8 dies, molt allunyat dels 30 dies que marca la llei, i tan perjudicial per poder fer inversions compromeses amb el romanent, malgrat la implantació de la factura electrònica. De la mateixa manera que ha comentat el senyor Vigó, també voldrien saber el termini de pagaments que ens trobem ara. D'altra banda, en relació a la liquidació de l'Agència de Turisme el desembre passat, surt que hi havia un resultat negatiu des de l'any 2011 i en el moment de la seva liquidació no tenia deutes a llarg termini i finalment va ser liquidada el dia 31 de desembre de 2015. Malgrat que des de Ciutadans vam fer les consideracions oportunes en el seu moment, creiem que era una bona eina pel desenvolupament de la promoció turística de Sitges i ho continuem pensant. En relació al Consorci del Club Natació, s'ha dissolt per imperatiu legal donant les seves circumstàncies en aplicació de l'ARSAL. Veiem que recomana que des de les dues parts, l'Ajuntament i el Club, es prenguin acords necessaris per liquidar el Consorci. També ens agradaria saber el posicionament per part del Club i de l'Ajuntament en aquest punt. En quant a Sitges Model 21, compleix els requisits d'estabilitat pressupostària, però des de Ciutadans creiem que s'havia de municipalitzar i liquidar aquesta societat des de feia molt de temps, ja que es manté per ingressos de dret públic, principalment per la zona blava. No té sentit pràctic ni coherència la seva existència. Respecte a la Fundació Privada Casino Prado Sugurense, ens diu que hi ha un informe de control financer, l'1/2016, sobre la seva situació econòmica i financera, encara que no s'ha donat compte on es posa de manifest que no compleix en l'objectiu d'estabilitat pressupostària. I ens agradaria saber des del nostre grup quan es té previst donar compte d'aquest informe. I finalment, en quant a la Fundació Privada del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, ens diu que té uns fons propis negatius de menys de 167.115,12. El 2015 es va atorgar una subvenció de 160.000 amb l'observació 15/2205 i dues, una ordinària i una extraordinària de 200.000 euros cadascuna, amb tres objeccions suspensives. Demanaríem que ens facin arribar als grups municipals aquestes objeccions. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions sobre aquest punt, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Són les mateixes preguntes que han fet els meus companys, però no volia deixar agafar la paraula, perquè resulta incomprensible per aquest grup i entenc que per tota la ciutadania saber què passa amb el període mig de pagament. Si tenim present que tots creiem que és la decisió més important per tots els diners que no en romanent que es poden fer servir, se'ns fa incomprensible que a hores d'ara no hi hagin unes accions concretes que se'ns puguin explicar què ha pogut passar i què deixa de passar i per què no es desbloqueja. És que ens ho pregunten pel carrer i sóc incapaç d'explicar-me o d'explicar-nos. Com pot ser una decisió tan important com aquesta que ha de comportar les conseqüències tan grans que és poder fer servir el romanent? No puguem donar resposta, que si calia intervenció, d'intervenció no sé on. A veure, si us plau, què passa, què s'ha fet i com es pot desbloquejar i quan es desbloquejarà? No poder fer creure a la gent que una decisió que depèn tantes coses d'aquesta no s'ha fet un estudi, un seguiment, un control absolutament prioritari i posar-ho davant de tot per tot el que representa. Per tant, alguna cosa no ens quadra, ens falla. Una decisió tan important que té una aplicació tan important que no puguem donar una resposta clara i amb uns terminis. No dir passat demà estarà solucionat, però poder dir amb un temps raonable. Per tant, repeteixo, però és que continuem no entenent i no poder-vos explicar de què està passant amb el període mig de pagament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Caravicente. Doncs per començar, començarem per això. Per començar a contestar amb el càlcul actual del període mig de pagament. Senyora interventora, que li preguntava també la CUP i els altres grups si tenim dades ara actualment. De fet, el càlcul es fa 31 de desembre, però si tenim algun càlcul ara.
Hola.
Sí.
Vale. El període mig de pagament l'últim trimestre ha estat de 38 dies, l'actual que tenim de l'últim trimestre. Llavors estem fent des de la intervenció, realment el problema és de tramitació fins l'aprovació, no des de l'aprovació el pagament, que el termini és més curt dels 30 dies, sinó en la tramitació. I nosaltres des de la intervenció l'obligació que tenim és de fer l'informe, fer una sèrie de recomanacions i això estem elaborant. Però la decisió de determinades decisions, diguem, en la gestió no li correspon a la intervenció. Només nosaltres posar de manifest a la situació com està.
Moltes gràcies, senyora interventora. Senyor Moliner, per anar contestant la resta.
Sí. A veure, en primer lloc, gràcies, senyor Batlle. Començaré per la CUP. Bé, jo no diria que tots els ingressos que recapta aquest Ajuntament es deuen únicament a la pujada d'impostos, com bé diu vostè, i a l'IBI concretament. Jo els diria que vagin més enllà. És a dir, i ara algú dirà que parlo del passat, però no parlo del passat. És a dir, aquest Ajuntament es trobava en una situació fa 5 anys només, que els anys passen molt ràpid, com vostès estan veient, en una situació molt delicada. És a dir, quasi hi havia 70 milions de deute. Val? Llavors, per reajustar uns 70 milions de deute, doncs vostè entenguin que no només jo, sinó els meus predecessors com a regidor d'Hisenda, doncs han hagut de fer molts equilibris juntament amb secretaria, intervenció i jo crec amb l'ajuda de molts grups municipals per intentar rebaixar aquest deute. Perquè si rebaixa deute, es rebaixa impost. Es rebaixa impost que pagues del deute als bancs i per tant es poden fer moltes més coses. Fins que no rebaixàvem el deute, nosaltres no podíem fer inversions, no podíem fer res. Vam començar a poder fer inversions fa 2 anys. El que passa que llavors, amb aquesta llei també que tenim de l'Estat, aquesta llei de contenció pressupostària, et deien que no complies el PMP. Fa 5 anys pagàvem quasi 2 anys i mig a les empreses d'aquest poble. Es va fer un pla molt directe i molt important d'injecció de les factures pendents que hi havia a la vila fins a dia d'avui que segueixen fent. I estem a 38 dies. Doncs les coses, si el tercer trimestre del 2015 estàvem a 47 dies i ara estem a 38 dies, vol dir que a mi també em costa molt entendre-ho, com comentava el senyor Vicente, o com comenteu tots, però vol dir que es fan les coses, perquè en 3 trimestres s'han baixat quasi 10 dies de període mitjà pagament. I no és fàcil baixar el període mitjà pagament, no és gens fàcil, perquè tot van en càlculs amb connexió amb els càlculs que t'exigeix les institucions de l'Estat. Per tant, no és gens fàcil calcular aquests dies. Seguim implantant l'administració electrònica, però també els recordo una cosa, és a dir, quan jo vaig entrar a la regió d'Hisenda i per tant també d'organització d'aquest Ajuntament, vaig adonar-me que la feina que havien fet els anteriors regidors d'organització no havia sigut prou. Aquí es va prioritzar molt l'organització de cara en fora fa uns anys, instal·lacions, inversions de grans, amb grans projectes, sense comptabilitzar-ho tot, però no s'havia mirat cap endins. I per tant, fa poc, fa 2 anys i mig o 3, que mirem cap endins. I mirar cap endins des de fa 2 anys i mig o 3 amb una organització que estava acostumada a treballar d'una manera diferent a la com fins ara, és a dir, on l'administració electrònica, els procediments, els processos electrònics doncs no estaven implantats, doncs ara estem començant a adaptar-nos a treballar d'una manera diferent, una manera molt sistemàtica, on quan arriba una factura, el departament i electrònicament es numera, se'n va a fiscalització, torna, es paga, i intentem agilitzar tots els tràmits el màxim possible. Després també recordin que jo quan vaig entrar a regió d'organització i regió i hisenda els hi vaig presentar un projecte de, juntament amb l'alcalde i l'equip de govern, d'intentar implantar un equip directiu. Un equip directiu que bàsicament la seva principal funció era aquesta, perquè en connivencia, i havíem parlat i es parla molt en passadissos, havíem detectat que el problema d'aquesta organització era de cara endins. Doncs no sé per què, però el regidor d'organització i hisenda ha trigat 1 any i 2 mesos en poder incorporar el gerent municipal i encara no té els directors d'àrea. És a dir, llavors, quan i vostès cada dia preguntaven coses i sobre la convocatòria del gerent i què passa i que va aquí, que va allà, que torna, que vinga, que va, doncs hem trigat 1 any per poder tenir un gerent municipal. Llavors, Vostè s'explica i es pregunta moltes coses, senyor Vicente o el senyor Manel, però jo també, com vostè, que soc un regidor igual que vostè, també me les pregunto. Llavors, jo el que dic és que ara hi ha un gerent municipal que ha enviat una circular a tots els treballadors municipals dient que la seva prioritat serà la implantació definitiva de l'administració electrònica. Si amb la implantació definitiva de l'administració electrònica, amb la pujada en marxa de l'expedient electrònic, la facturació electrònica, la factura digital, no rebaixem dels 30 dies, doncs jo, tranquils, que posaré a debat d'aquest ple municipal amb quelcom que el gerent em faciliti, perquè no acabaré d'entendre el que està passant en aquesta matèria. Però vull recordar, i ho torno a matitzar, fa només 4 anys pagàvem a 2 anys, i el govern anterior, que hi ha companys aquí de govern, ho patíem. Perquè hi havia, això volia dir que hi havia empreses, comerços, petit comerç, sobretot d'aquest municipi, que feia 2 anys que no cobrava una factura. Ara cobren a 38 dies. Però aquesta llei estatal et diu que, tot i l'esforç monumental que ha fet l'Ajuntament de Sitges, que quasi ha rebaixat el 70% del seu deute amb els bancs i altres...
Li queda un minut, senyor Molinet.
Amb els bancs i altres, doncs, després de tot aquest esforç, encara aquest govern, o qualsevol altre que entrés, no pot invertir per la via pública, per les instal·lacions i sostenibles d'aquest Ajuntament. O sigui, la mateixa pena que té vostè la tenim nosaltres com a govern. Ara, crec que responsabilitats de tot és, hem arribat fins als 38 dies, seguirem posant tota la maquinària i sobretot aquell senyor que hi ha allà sentat entre el públic com a gerent municipal, que té les idees molt clares en aquesta matèria i per això va guanyar els dos processos a les places que s'havien cobert públicament, ens ajudaran aquest Ajuntament, perquè és un gerent no del govern, sinó que és un gerent de la institució, a rebaixar aquest període mig de pagament. Altres preguntes que jo crec que els hi he respost sobre el Club Natació, hem presentat un recurs, valorarem, jo crec que no només com a govern, sinó aquests temes habitualment el Vall els acostuma a portar a la Junta de Portaveus, per tant, tots plegats valorarem en Junta de Portaveus el que del recurs. Model 21, senyor Manel, si hagués vingut ara, ja li explicarà al seu company, se n'hagués adonat del programa, del calendari que hem presentat i de totes les qüestions que vostè pregunta, que jo crec que en aquest Consell s'han abordat i que estem més a prop de la liquidació. I sobre la fundació del Festival de Cinema, si s'ha presentat un pla de viabilitat, hi ha matisos entre un departament de l'Ajuntament i el departament d'Alcaldia, i per tant, quan aquest pla de viabilitat que ha presentat el festival i que espera una resposta efectiva tiri endavant, podrem saber si podem pagar el Festival de Cinema o no. Moltes gràcies,
senyor. Gràcies, senyor Moliner. Respecte del Prado que comentava que faltava per respondre, mirarem quin és aquest informe que deia i ja ho incorporaríem. Perfecte. Senyor Rodríguez, té el seu torn.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a la fundació privada del Festival de Cinema Fantàstic, el que he demanat era, és que he vist a l'informe que hi ha unes objeccions suspensives i que si ens les poden fer arribar aquestes objeccions, perquè ens parlen de 200.000 cadascuna i després que hi havia un fons propi negatiu de 167.000. Però bueno, que ens ho facin arribar. I en quant al... Bé, ja ho ha respost el Batlle, per tant, només això. Gràcies.
Gràcies, senyor Vigó, que me l'havia saltat, perdoni.
No passa res, estic acostumat. Recordar que havia fet dues preguntes. Una era sobre l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament, no l'heu respost. L'altra, doncs, hi ha hagut un passe de pilotes. Només una breu reflexió sobre el pagament dels 30 dies. Existeix una funció matemàtica que tendeix a zero, però mai és zero. No sóc matemàtic i fa molt de temps que les vaig abandonar, però estem segurs que no estem en aquest cas? O sigui, tenim a 30, però hi arribarem alguna vegada? Esperem que sí, esperem que sí, però sabem que també hi ha uns condicionants forts que poden no ajudar en això. Per exemple, organitzativament, si no podem augmentar segons el de personal, segons quina, bueno, un tant per cent en personal, i el necessitem, com ho fem? Per tant, un impediment nosaltres... No sé si l'he entès, ha dit desobeir, potser, no? Nosaltres estem per desobeir les lleis injustes i aquesta n'és una. I si ho fem tot el bé possible i no arribem als 30 dies i no ens deixen arribar els 30 dies, doncs bé, ja ho he dit.
Moltes gràcies. Pel tema de l'inventari, senyor secretari, no sé si podem aportar alguna informació ara de l'inventari municipal.
Sí, bé, l'inventari, com a secretari, els puc informar de que tenim una empresa contractada que està elaborant aquest inventari. Ha avançat molt, teníem que tenir una trobada abans de festes que s'ha posposat per després de festes, perquè en aquest moment estem ja a les acaballes de fer la feina, diguem-ne, de camp, i caldria que per part de l'Ajuntament s'escanegessin tots els documents dels béns que té l'Ajuntament, és a dir, escriptures, contractes, planos, etc. Aquests béns, en aquest moment, l'Ajuntament no està, per motiu de les obres de la casa, no està en disposició de poder agafar-los i posar-los a escaneig, tant per la qüestió física de l'ubicació dels armaris com per la ubicació d'una màquina adequada per poder-ho escanejar i la dotació de personal, perquè Patrimoni té una persona que porta tot això. Aleshores, com es diu en castellà, estamos en ello, farem també, com es diu en castellà, improbos esfuerzos, ho dic en castellà perquè sembla que sigui més gros, no? Però estem fent el que podem. I també, com es diu en castellà, quien hace lo que puede no está obligado a más. Malgrat que jo sempre crec que en aquesta casa s'han assolit, degut a la ignorància de molts dels treballadors que desconeixen el concepte d'impossible, s'han lograt coses molt curioses. No? Jo crec que arribarà un moment en què això ho tirarem endavant, precisament perquè es farà això que desconeixem, que és l'impossible. És tot el que puc dir. Sabem l'importància que té l'inventari. Jo personalment ho sé, perquè vaig ser un dels que va fer els primers inventaris als anys 80, principis dels 80, trepitjant els terrenys per la muntanya i tot. Volia ser el que és fer un inventari. Ara és més fàcil. Però
no em faci que li digui un minut.
Agraït per l'avís. Però simplement, l'explicació crec que ha sigut el més extensiva possible. Estem en un impàs, vull dir, són coses que són imponderables, que ens superen.
Moltes gràcies. Quedava una qüestió pendent de les accions concretes quan s'explicaven que s'estan fent per intentar, doncs, agilitzar més el pagament de les factures, que és que hi ha, a part de la facturació electrònica, hi ha un element més, que és que ara s'han abocat les competències de la Junta de Govern o dels òrgans que corresponguin, perquè per via decret d'alcaldia, si s'escau, hi ha molts dies que ho fem, firmem decrets de pagament diaris, per tal d'ordenar els pagaments de factures. Que això abans estava organitzat d'una altra manera i ara d'aquesta manera és més ràpid. I això, habitualment, quan hi ha un grup de factures, doncs es fa, per intentar agilitzar el pagament. No sé si hi ha algun altre punt que volen comentar del compte general. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com li deia el senyor Moliner, vostè, som regidors iguals, tots 21 som regidors iguals, però entendrà que vostè té unes competències que jo no tinc i per tant pot fer una sèrie de coses que jo de moment no puc fer. Fa molt de temps que s'arrastra aquest tema dels dies. Ara deien, sí, han anat baixant. Vostè pot parlar del que ha anat passant i és veritat. Però mirant aquest informe del 2015, l'estat del 2015, no, 16, 15, el primer trimestre ja parlava de 37 dies. Després va pujar a 48, a 41 el segon trimestre, al 54 el tercer trimestre i al 48 el quart. Va baixar a 48 el quart. Ja hi havia un trimestre de 37 dies fa un any i mig enrere. Ens tornem a fer la pregunta. S'està fent tot el possible? I de la manera que vostè s'explica, sembla que sigui una qüestió de tràmit de facturació, bàsicament. Bàsicament, el gran problema, sembla que quan ho expliqueu, que sigui un tema de la gestió, de la tramitació de les factures. És així, i ens preguntem, tan difícil és posar-hi remei? No foto conya, ho dic seriosament. Tan difícil és, si és una qüestió de gestió, de tramitació de factures, posar-hi remei? Doncs ens costa d'entendre. O sigui, ens costa d'entendre que si és una qüestió de procediment que es pot arreglar, que és una qüestió objectiva, que es pot controlar, el 2015, a principi del 2015 parléssim de 37 dies i ara continuem donant voltes dos anys després, un any i mig després amb aquest tema. Això és el que ens estranya, que no ens quadra. Però bé.
Senyor Moliner, té un minut per respondre.
No, menys. Senyor Valle, jo crec que sí, que el problema, ja li dic, és, jo crec que en el moment de la tramitació de la factura, durant el període de tramitació de la factura i fins que aquesta factura doncs s'acaba pagant. Una cosa que no m'he deixat, a part d'això que comentava el Valle, el senyor gerent ja té un pla escrit per intentar agilitzar el més ràpid possible, rebaixar aquest període mig de pagament. El que potser també hem d'agilitzar és tots els processos de quan hi ha una contractació que genera un pagament, per tant genera una factura, de com és el tràmit que va fins a fiscalització, torna, i a vegades doncs, no s'acaba de fer bé per un departament, torna a l'expedient amb les esmenes, torna a retornar-se a fiscalització. Vull dir, potser el gerent també té alguna cosa diferent a nivell organitzatiu, que tots aquests processos també en el qual hi juguen diferents departaments fins que s'acaba pagant la factura, doncs facilita que aquesta rebaixa del període mitjà pagament vagi acompanyada d'aquests 30 dies i no se'n vagi més enllà.
Queda clar, doncs, allò fonamental. El fonamental és que l'Ajuntament està pagant a 38 dies i ha de pagar 30. El dia que pagui a 30, això serà com la faula de Samaniego, a un penal de Ricamiel, però de moment no paga 30. El romanent és a la caixa i no es pot treure. Aquest va ser un dels... el primer debat a l'entorn de les qüestions econòmiques. Hi ha el segon debat, que és el debat de les ordenances fiscals, que també va formar part de l'ordre del dia del ple d'ahir. Joan?
Doncs el debat de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals, reguladores de tributs, ordenances de preus públics, que hauran de regir per l'exercici 2017. Diu 2017 i següents. S'entén que si no hi hagués noves ordenances, on serien aquestes? Bé, bàsicament, l'aprovació definitiva, el debat en si de les ordenances ja va tenir lloc en el ple del mes d'octubre, i aquesta és l'aprovació definitiva, on simplement s'incorporen o es desestimen les diverses al·legacions que s'han presentat en aquestes ordenances. Per tant, en aquest cas ja va ser un debat més de posicionament polític que no pas de preus ni de taxes. El regidor Pep Moliner desitjar que a partir de la futura comissió tècnica que ha d'estudiar les ordenances fiscals de Sitges, de la qual han de participar els diversos grups municipals, doncs ha de haver una ha d'haver doncs unes ordenances més justes fiscalment, segons va explicar. A partir d'aquí, doncs, els diversos grups es van posicionar sobre aquestes ordenances en la seva aprovació definitiva. Ferran Inés i Llombard va optar per l'abstenció del Partit Popular, mentre que Lluís Mercè va rebutjar-les, entenent que les dades de recaptació de l'IBI dels darrers anys doncs ja donaven molts elements per pensar de que les ordenances eren excessives, perquè l'Ajuntament ja s'havia garantit un bon nivell d'ingressos.
Va haver aquí un cert moment de comicitat quan Lluís Mercè, dirigint-se a Pep Moliner, va dir que, vaja, fent referència fins i tot als pressupostos, que no hi ha confiança en el govern perquè cap de les propostes de Nou Horitzó s'havia materialitzat aquest any. I aleshores Lluís Mercè va dir, més que res, pels qui encara doncs, tinguin en l'establiment un referent que si li volen prendre el pèl ja va al cable amb en Pedro perquè li prenguin el pèl. I aquí va haver, diguem, un punt, vaja, punt d'aquells de certa comicitat, una sortida d'aquelles de Lluís Mercè, que pels usuaris del cable, doncs miren, si algun dia se'l troben allà, podrem parlar del pressupost i d'altres coses.
A continuació, Xavier Nin, que va agrair, va anunciar l'abstenció de la CUP en el sentit que poder començar a estudiar el futur d'unes ordenances més justes o més progressives, doncs era un dels objectius principals que té la seva formació. Manuel Rodríguez, de Ciutadans, va dir que no s'havien contemplat cap de les al·legacions que havia presentat el seu grup, i especialment algunes que entenia que sí que tenien cabuda. Aquí Pep Moliner va dir que de fet ell també desitjava introduir-les, però que aquestes probablement serien introduïdes en tràmits posteriors o fins i tot a partir de l'estudi de la Comissió Tècnica, i per tant doncs que les havien hagut de rebutjar totes, cosa que Manuel Rodríguez va lamentar i va anunciar el vot contrari a l'aprovació d'aquestes ordenances del grup de Ciutadans. I per últim, Marc Macià, de Sitges en Positiu, també va anunciar una abstenció en positiu. Va recordar Marc Macià que cal treballar en la progressivitat. Les respostes de les respostes de Pep Moliner van tancar el punt on doncs va haver aquest aspecte final entre Lluís Mercè i Pep Moliner sobre de les 14 coses que vam demanar no n'han complert ni una en l'aprovació dels pressupostos, i per tant doncs ara no li podem donar la confiança. Encara va demanar un torn de rèplica a Lluís Mercè, al·legant que només havia tingut dues intervencions, però l'alcalde li va dir que segons el ROM hi havia tres intervencions als torns establerts i que hi havia un torn que Lluís Mercè se l'havia saltat i, per tant, no li va donar aquest torn de rèplica. Escoltem, si us sembla, aquest debat de les ordenances fiscals, de la seva aprovació definitiva per l'any que ve, a partir de les consideracions, ara sí, del regidor d'Hisenda, Pep Moliner.
Per ser breu, com em demana el senyor Batlle, ja tenim que tenim 3 minuts. Fa poc temps ha estat 2 mesos d'exposició pública, per tant, fa 2 mesos ja els vaig traslladar el què d'aquestes ordenances, el qual creiem que són unes ordenances més equitatives, que augmenten totes aquelles bonificacions que tenen a veure amb les polítiques socials d'aquest Ajuntament, principalment també les polítiques d'habitatge, unes ordenances que fan el reajustament, com ja els hi vaig explicar, de l'impost de béns immobles de l'Ajuntament per tal d'evitar una pujada dels impostos per aquest any vinent en els ciutadans de Sitges, per tant, per reajustar tots aquests impostos grans i que acaben afectant el ciutadà i perquè no es noti aquesta pujada, però sobretot és l'esperit amb el que vam afrontar el debat inicial de les ordenances i l'aportació que va haver-hi de grups concrets, com va ser l'aportació de la creació d'una comissió. Jo crec que a partir d'aquell dia doncs, donem un pas, un salt qualitatiu endavant pel que fa a les ordenances i a la regulació dels preus públics d'aquest Ajuntament, és a dir, podrem treballar per la igualtat, per l'equitat i per unes ordenances més justes fiscalment, sobretot pels més necessitats, a partir d'una comissió tècnica, no només formada per tots els grups municipals, sinó també amb experts que poden venir de fora, que ja estan aplicant bonificacions o estan aplicant la política de preus públics diferents al com es venia aplicant fins ara, i per tant salven esculls per poder aplicar, i per tant jo crec que el més positiu d'aquelles ordenances és aquest fet positiu, és a dir, que l'Ajuntament de Sitges com a institució, tant govern com oposició, treballarà a partir d'una comissió tècnica a les ordenances fiscals amb experts que ens ajudaran a millorar-les permanentment. El que sí que em sap greu i que ja avanço és que hi ha hagut grups polítics doncs, que més enllà de les propostes que ja van fer inicialment i el qual van tenir un treball especial, com ja vaig comentar en l'inici, especialment doncs, la proposta que havia fet la companya Carme Gasulla i que ara us he comentat, hi ha hagut una sèrie de delegacions que ha entrat a la candidatura d'Unitat Popular i unes delegacions que ha entrat a Ciutadans. Per tant, us agraeixo que hagueu fet aquestes al·legacions en període expositiu, però que ja en la comissió veu veure que teníem molts entrebancs tècnics, especialment ho va comprovar el Manel i el Rubén en aquest cas, doncs ja vam veure que teníem moltes limitacions legals i tècniques per poder modificar l'ordenança aprovada inicialment. No és voluntat d'aquest govern que hagi estat així, és evident que la feina l'hem de fer al principi, com ja va comentar algun altre grup, és a dir, tot allò que vulguem entrar després doncs no ho podem entrar. És evident que tal i com estan redactades les ordenances i els reglaments i les lleis que les emparen, no ens permeten fer un treball, tampoc en el pressupost veig, doncs de modificació de punts relatius a les ordenances fiscals, però també al pressupost, i per tant jo crec que a la taula i la comissió aquesta política i tècnica de les ordenances ha de ser l'espai per donar resposta a totes aquestes al·legacions que tècnicament i legalment ara no tenen resposta ni solució. Una vegada més, sembla que tiraran endavant aquestes ordenances, les millorarem i us agraeixo d'endavant el suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlló. Nosaltres ens posicionem en una abstenció i aquesta raó és justificada perquè hem demanat en conversacions amb l'equip de govern, especialment amb el senyor Moliner, polítiques socials que, i d'empresa que queden reflejades en esta aprovación definitiva que hoy presentamos en pleno. En un primer momento se hicieron unas apuestas bastante interesantes, pero como hacía mención el señor Moliné, pues muchas de estas posibles y actuaciones diversas que se planteaban a posteriori, pues por limitaciones legales, pues no se han podido llevar a cabo, al igual que junto a las alegaciones que hacían oficialmente los grupos que usted mencionaba. Sí que es para nosotros de felicitarse, yo creo que todo el consistorio, en este caso Sitges, por esta creación de la comisión técnica que vamos a llevar adelante en 2017 y que nos permitirá consensuar unas políticas sociales, de empresa y en los diferentes ámbitos más críticos que ahora tenemos que hacer frente, puesto que la crisis todavía no ha pasado para todos y las familias lo están pasando todavía francamente mal, así como una aportación mucho más agresiva a la reducción del impuesto de bienes inmuebles y los impuestos de basuras, que todavía, aun habiendo hecho una política de contención relativamente conservadora, desde nuestro punto de vista podría ser mucho más agresiva, como se ha hecho en otros municipios adyacentes, como es el municipio de Castelldefels. Y sabiendo y entendiendo la permisividad que nos ofrece en los presupuestos del 2017 en su planteamiento inicial, pues vemos unas grandes limitaciones que no nos permiten aquella agresividad que nos gustaría a muchos, y en este caso al Partido Popular, en la reducción de impuestos para el 2017, y que así se viese menos agraviada la sociedad de Sitges. Por tanto, nos abstendremos en pro de esta comisión y para que tengamos un trabajo mucho más agresivo en la reducción de impuestos en estas tasas en el año que nos ha precedido y en el año que nos va a afrontar una cantidad de oportunidades, y que nos gustaría que se considere sobre todo que en esta comisión técnica se aporten no solo las ideas políticas por parte de todos los que estamos aquí, del equipo técnico del ayuntamiento, sino de las instituciones más importantes que en este municipio representan la sociedad civil. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart, i gràcies per respectar el minutatge del seu torn. Moltes gràcies. Senyora Vinyet Lluís, havia demanat la paraula? Perdó. Senyor Lluís Mercè.
Bé, senyor alcalde, Nou Horitzó ja va votar en contra a l'aprovació inicial d'aquestes ordenances per diversos motius. Un d'ells és de que en els moments difícils que vam tindre aquest ajuntament vam apretar econòmicament molt amb els ciutadans del nostre poble a pagar l'IBI, i ara seria el moment d'anar a retornar-los, ja que l'ajuntament nada amb l'abundància, que és moments de diners. Vostè té en aquests moments 22 milions de romanent de l'any passat, té un possible romanent d'aquest any, jo us calculo que, no ho sé, ja amb el pressupost ja li diré, però uns 14 o 15 milions d'euros, que se'n pot anar vostè l'any que ve amb més de 30 milions de romanent, entre el 15 i el 16, i a més li diré que és el moment de que, per exemple, a l'IBI del 0,77,8 l'ha passat al 0,71 del mes, amb el qual no compensa el 10% de pujada que tenim cada any del tema de la revisió de valors cadastrals. A part, també tenim el tema del tipus de la base amb el tema dels valors cadastrals. Els valors cadastrals han pujat un 700% des de 2012. El 2012 es van recaudar 1.657.950 euros. El 2013, 4.551.196. El 2014, 4.983.260. El 2015, 7.289.083. I el 2016, fins a novembre, portem recaudats 8.204.742, més 2 milions que queden per aplicar, que ja estan cobrats i no estan per justificar. I crec que aquests últims anys s'ha augmentat al màxim, el 10 i el 10. Jo crec que aquest tema es tindria que corregir i realment a la baixa, perquè què ens passarà? Pues molt fàcil, que això, tant el tema de l'IBI, és un impost que és progressiu, és un impost que ja pagues d'inici quan fas una escritura, pagues també cada any el tema dels impostos de l'IBI, pagues també quan fas una venda o mortis causa, si no rebaixes el tipus, els hereus tindran una castanya de pagar a l'Ajuntament perquè no està corregit el tipus, encara que tinguin unes subvencions per mortis causa, però el tipus està molt elevat. Jo crec que totes aquestes coses es tenen que tindre en consideració, és perquè és que si no anirem malament. El tema també de que a l'IBI està a la prova la recaudació que ha vingut, quin superàvit ha tingut. Bueno, vostès ho han volgut així, nosaltres ens vam oferir perquè això es rebaixés, no ho han volgut, pues ja no hem fet ni al·legacions perquè sabíem que no ens les estimarien, igual que algunes de les que ha vingut dels altres grups, algunes eren modificacions i altres no eren modificacions i tampoc les han acceptades. Llavors, aquest tema d'aquest muntant d'aquest total plusvàlua en aquests moments està amb 28.687.031. Això és el que en 4 anys s'han recaudat de la plusvàlua. Quan un moment que la construcció no ha tirat, perquè si arriba a tirar la construcció no vegi aquí, i llavors per això dic que si vostè ja que gestionar una mica millor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Xavinín, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres volíem, a part de donar una mica de posicionament polític, no? Coincidim en lo profitós o el que han de servir aquesta comissió, que realment el que ha de pretendre és treballar aquestes ordenances de manera inicial, perquè hem vist que un cop aprovades inicialment, a no ser, suposo que modifiquis un accent o una coma, no hi ha res a fer. O sigui, ens dona aquesta sensació veient que es considera una modificació substancial passar l'ordenança fiscal de taxes en els caixers automàtics un increment de 1.031 a 1.531. Al final estem parlant de 500 euros, no sé jo si això és una modificació substancial i que per tant hauria d'anar a exposició pública 30 dies, el que suposaria que la modificació no entrés en vigor a la data. Realment ens sorprèn aquesta explicació i també veient que altres anys s'han aprovat ordenances, potser no exactament aquesta, que aquesta l'hem presentat cada any, però s'han aprovat ordenances on també es produeixen certes modificacions i veiem que alguna vegada s'han aprovat i en canvi aquesta vegada es estimen totes per aquesta raó. O sigui que tampoc no entenem ben bé on està el criteri. Pel que fa al que deia, mirarem de treballar conjuntament amb aquesta comissió perquè no ens torni a passar això, perquè hem vist que sí, es realitza un treball per intentar al·legar o posar o mirar de millorar el que són les ordenances fiscals i després sembla que, bueno, que realment jo miro això i dic, bueno, i què es pot fer? Que algú m'expliqui perquè no ho sé. Bàsicament això. Sí, com que veiem que s'ha quedat desestimat, no podrem fer una votació, una aprovació, sinó que el nostre posicionament serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Manel Rodríguez, endavant. Teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres vam presentar 8 al·legacions a les ordenances i cap ha estat acceptada. Entenem que des d'un punt de vista legal només s'acceptin arguments formals, tal com va explicar, es va explicar a la comissió, no? Però també esperàvem que s'obri dins de l'àmbit de l'autonomia local la possibilitat de transaccionar aquestes ordenances molt abans de la seva aprovació inicial i no trobar-nos-les imposades des del començament en un dictamen. Concretament, en relació a l'al·legació, bé, la primera i la tercera són al·legacions que ja havien fet l'any passat, era bé una imposició legal per part de l'Estat i per tant no podien fer res, però en relació a l'al·legació quarta vàrem proposar l'impuls d'activitats innovadores en l'àmbit cultural, propietat intel·lectual i d'activitats sostenibles amb el medi ambient. A la cinquena, una rebaixa a la quota d'identificació genètica al 50%. A la sisena, proposem una congelació de les quotes tributàries de la taxa de recollida, tractament i eliminació dels residus urbans domiciliaris. A la setena, relativa a l'aparcament de gravanes del centre de disseny, que de fet és una, creiem que és una irregularitat perquè sí que està, o una anormalitat perquè es preveu el de Massalva i aquest no. I a l'al·legació vuitena, relativa al servei de llar d'infants, volíem que es tractés aquesta qüestió perquè ja des del mes de setembre hi havia un informe d'intervenció on es parlava d'intentar ampliar i ser molt més objectius en relació a les bonificacions i tenien en compte altres ítems o altres criteris, no? Jo, des del nostre grup, ho havíem comentat el mes de setembre molt abans d'aquesta presentació d'ordenances fiscals. De fet, ens trobem que encara que vulguem participar en unes ordenances fiscals més justes, equilibrades, adaptades a les singularitats del municipi, ens hem trobat amb una aprovació inicial sense cap possibilitat d'esmenar-ho o transaccionar-ho. No ens podem sentir identificats amb unes ordenances fiscals que no hem pogut participar i, per tant, el nostre vot serà negatiu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, com ja vam fer en l'aprovació inicial d'aquestes ordenances, des del nostre grup farem una abstenció, però una abstenció en positiu, senyor Moliner. Tot i que, com ja vam expressar, no són les ordenances fiscals que com a grup d'esquerres haguéssim impulsat, sí que creiem que s'ha fet un pas endavant. Està clar, estem a l'oposició i només podem fer que presentar propostes. Els agraïm aquelles que han volgut incorporar a les ordenances d'aquest any. Però encara queda molt, molt de camí per fer per tal d'arribar a unes ordenances més justes. Necessitem avançar cap a la progressivitat fiscal amb l'aplicació d'una tarificació social i ambiental en moltes de les taxes i impostos. És de justícia pagar en funció de la renda, de les càrregues familiars, de la situació familiar, perdó, de la situació laboral, etc. I no és just universalitzar taxes i impostos. Cal adequar-les a la realitat de cada ciutadà i evitar agreujar les desigualtats socioeconòmiques particulars de cadascun. Important també és, com ja dèiem, adequar els pagaments amb l'aplicació de mecanismes de fiscalitat ambiental gravant aquells qui més contaminen o menys cura tenen del medi ambient, tot amb l'objectiu de ser més justos i alhora fomentar les bones pràctiques. I per assolir totes aquestes fites cal, sens dubte, una fotografia acurada de la realitat de Sitges i els seus habitants. Cal conèixer quina és la realitat social de les famílies sitgetanes i quines són les necessitats econòmiques reals de la nostra població. Cal evitar pujar la pressió fiscal. Cal evitar recaptacions innecessàries que generin romanent. Només dissenyant les taxes amb un criteri estudiat, això serà possible. Ara, tal com es va acordar en aquest plenari, hem de començar a treballar en aquest sentit amb la Comissió Politico-Tècnica, que ha de repensar les nostres ordenances fiscals per fer-les més acurades, progressives i amb la participació de tothom. Hem de treballar-les en temps, de forma sostinguda i aprofitant totes aquelles idees i bones pràctiques que altres agents ens puguin aportar. No ens hi adormim, senyor Moliner, si us plau, que un any passa molt ràpid i ens hi hem compromès amb tota la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Macià. Senyor Moliner, per contestar als diferents grups, endavant.
Sí, senyor Batlle. Bé, no m'adormiré, senyor Macià, tot i que dormo poc, com vostè. Els que tenim nens petits dormim poquet. Com ha comentat, en primer començaré pel regidor del Partit Popular, el Ferran, Sentia que el Manel deia que eren unes ordenances imposades. Mai, no acabo d'entendre a vegades els canvis de tons i de criteri de votació de Ciutadans, quan altres partits sí que van poder incloure propostes a l'aprovació inicial, no? No acaba d'entendre la variació del vot, i més quan a la comissió tant el secretari com l'interventor, que són els habilitats, els hi van argumentar perquè ho vaig demanar, el perquè no es podien acceptar aquestes eleccions, però bueno, ja m'ho explicarà en tot cas després o quan acabi el ple. Gràcies a l'abstenció del Ferran Llombard en positiu, i queda clar que a l'inici vam reflexar algunes propostes, sobretot a l'àmbit de la innovació i de l'emprenedoria, que ens havia fet arribar al regió en qüestió. Nou Horitzó doncs, s'ha mantingut fidel a l'inici de a la votació inicial que va fer del pressupost. Està clar que coses que diu el Lluís, i a més amb l'experiència en aquest àmbit en concret que té després de viure els pressupostos que ha viscut, doncs fa un anàlisi general de les dades, tot i que jo hi posaria algun matís. Sé que ha parlat amb tècnics d'Hisenda de la casa, que li han facilitat informació, sobretot del tema de les plusvàlues. Té raó, però aquest Ajuntament no ha fet una pujada no progressiva d'aquests impostos en qüestió. És a dir, vostè parla de les plusvàlues de fa 3 anys i vostè fa 3 anys ja hi era, i aquestes decisions les vam prendre conjuntament, tot i que ara aquesta recaptació s'hagi incrementat del 2013 al 2017, com vostè comentava. Però això també vol dir, potser, senyor Mercè, que com vostè s'havia defensat en altres plens, l'economia afortunadament aquest darrer any i l'any anterior està millorant, i també es nota a la Vila de Sitges. En tot cas, li respecto l'aportació que em fa, i en tot cas tindrem en compte algunes de les aportacions que em fa, que jo li demano si pot que com a grup ho traslladin a la comissió, a la qual vostès també formaran part, i concretament vostè personalment, a la comissió, per intentar començar a parlar d'aquestes variacions en els impostos importants que vostè detallava. El senyor Xavi Nin, no li puc donar res més que la raó. Jo mai sentí de la mateixa manera que s'ha expressat ell a la comissió. Jo crec que el seu company de partit ho va veure, i els que estaven a la comissió també. Jo pensava arribar a la comissió amb unes anotacions, que les torno a portar imprimides, que el meu equip em deia: la sol·licitud és legal, la sol·licitud no es pot fer, és legal però no és objecte de modificació, els límits proposats estan per sobre el que estableix la llei d'hisendes locals. És a dir, totes aquestes anotacions que jo li puc traslladar a vostè són els que treballaran amb els tècnics, i a mi em sap més greu que ningú que jo durant el període d'exposició pública no pugui modificar res pràcticament, i per tant també demanarem als experts en aquest àmbit i als que estan habilitats per fer-ho, que en aquestes comissions legalment constituïdes ens expliquin no només el Vallès sinó el grup municipal, que és allò que es pot fer durant la tramitació, però el més important és que treballem prèviament tot això per incloure-ho a l'aprovació inicial. Però en tot cas estic d'acord amb el que plantejava el Xavi Nin, i li agraeixo l'abstenció. El que comentava el Manel, em sobta moltíssim aquesta abstenció, no ens l'esperàvem com a govern, ja que crec que va fer una valoració inicial de les ordenances. Ell té millor que ningú els arguments legals, perquè per ser advocat els coneix, li van traslladar legalment, i em vam parlar doncs que cap de les seves 8 al·legacions es podia acceptar. Jo li hagués acceptat pràcticament totes, i que crec que el govern també, perquè havien fet una bona feina, i per tant li demano que reconsideri aquesta votació, perquè estic convençut que el 2018, si ho preparem inicialment en aquesta comissió, en podrem donar trasllat. Sitges en positiu, li agraeixo moltíssim aquesta abstenció positiva que fan. Del seu grup va sortir aquesta iniciativa. Estem d'acord amb que s'ha de treballar per la progressivitat fiscal a les ordenances, i per tant ho treballarem en el marc d'aquesta comissió, evitar càrregues als ciutadans. Estem plenament d'acord, i vostès també són l'exemple que en l'aprovació inicial es va poder incloure alguna de les aportacions que van fer, i així van quedar recollides a les ordenances. Per tant, espero que no es torni a dir que aquestes ordenances són imposades, i a més amb la voluntat de diàleg que té aquest regidor i aquest govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Darrer torn de paraules pels grups municipals. Senyor Mercè.
A veure, senyor Moliner, any que passa, any que empeny vostè. Sí, és clar. L'any que ve serà el 2018. D'acord? I, bueno, no digui que no se li va dir a l'aprovació inicial, quan a l'aprovació inicial ja es va demanar el 0,68 per banda del Nou Horitzó. No digui que no se li va fer aquesta petició, perquè és que si no ens estem aquí enganyant tots, no? Vale? No, no, no ho ha dit. Ah, llavors, a veure, no, no ens enganyi, home, vull dir, per què no li hem aprovat aquest pressupost? Per falta de confiança. Aquest és el tema. Aquest equip de govern per Nou Horitzó no té confiança, perquè de les 14 coses que vam demanar amb el pressupost de l'any passat, que és aquest d'aquest any que vam aprovar, no ens han fet ni una, en coses que estan dintre del propi pressupost. No hi ha que esperar el romanent. Llavors, com vol que tinguem confiança? Però no veus que vostè se'ns està piturrejant? I a mi, ja li dic, una vegada ja ho vaig dir aquí amb el baixet, a mi el pèl només me'l pren el Pedro, el barbero, davant del cable. Vale? Així és de clar, vostè encara no té prou categoria. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Manuel Rodríguez, recordin que el torn final és d'un minutet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a les al·legacions primera, tercera, jo tenia personalment els dubtes si legalment serien acceptades. És a dir, no és el mateix argument el que tenim nosaltres a les al·legacions primera, tercera, que de la quarta a la vuitena, no? En primer lloc. Segon lloc, sembla que només s'orienti, senyor Moliner, pel resultat. Nosaltres estem disposats a transaccionar-ho i de debò li dic, és que té una oportunitat. Té una oportunitat per treballar tant dins com fora d'aquesta comissió, però també estarem presents per fer aportacions. Li recordo que el mes de setembre ja li vaig comentar d'obrir les bonificacions i l'ampliació dels ítems de les escoles Bressol i no s'ha fet res. Obri una aprovació inicial i ens tindrà al seu costat. M'agradaria un compromís seu aquí, pel proper 9 de gener, crec que és el proper ple extraordinari de pressupostos, i reconsiderarem el nostre vot en abstenció. Sap perfectament que som i serem proactius. Per tant, si vostè aquí em dona el seu compromís d'obrir una aprovació inicial en aquest ple i poder tractar tant les al·legacions que siguin legalment viables tant en el nostre sentit, en la nostra, doncs sí que reconsideraríem el nostre vot. En tot cas, com ja sap, no ens podem sentir identificats amb aquestes ordenances fiscals. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Alguna intervenció més dels grups? No, doncs senyor Moliner, per tancar el torn, té un minut.
Sí, bueno, Lluís Mercè comentava el regidor que no aprovarà aquest pressupost. Jo que ja sàpiga, no s'ha portat el dictamen del pressupost a votació, tot i que m'ha dit vostè això. En tot cas, aniré al Pedro perquè veig que li talla molt bé el cabell, perquè no, aniré davant del cable, però vostè ha dit que no té la confiança per aprovar aquest pressupost i que jo sàpiga, el 9 de gener avui l'alcalde us ha comunicat als portaveus que es farà el pressupost. Deixi'm acabar, que tinc un minut i després vostè li treu l'altre. Deixi'm acabar, que corre el temps. Jo només li dic que jo no tinc cap intenció de prendre-li el pèl, que em sap molt greu que molts o alguns dels projectes que vam pactar amb vostès no s'hagin pogut tirar endavant, no, ni un no, que algun dels projectes que no s'hagin pogut tirar endavant i que encara ho tinguem al romanent per als que vam posar en el pla d'inversions no s'hagin pogut tirar. En tot cas, vostè en sap molt de fer política, porta molts anys, té molta experiència, m'ha obert aquí el debat del pressupost, per si estem parlant amb altres grups comencin a tenir dubtis de que si aquest govern compleix la paraula o no la compleix. Jo els dic que la complirem i la complirem amb els grups que pactem el pressupost, perquè vostè ha fet aquesta alegoria per això, i vostè és polític, però jo també, una miqueta. Val? Acabo mal amb el Manel de Ciutadans. Jo no obriré el procés d'aprovació inicial de les ordinances, estem a prop del 2017. Jo li vaig comentar, m'ha concretat el tema de les bonificacions a les escoles Bressol, i jo li vaig contestar que aquí ja teníem algunes bonificacions de les escoles Bressol implantades, i si no, que la regidora d'ensenyament després ja creixi, però ja en tenim algunes, però aquestes que vostè planteja, doncs, és cert que no les va incorporar a la plantejació inicial, però en tot cas, de cara al pressupost sí que podem mirar alguna partida que toca aquest àmbit, i el que no podem assolir ara ho podem assolir en el debat del pressupost. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Senyor Mercè, s'han esgotat els tres torns. Ja, però no l'ha utilitzat quan tocava. No l'ha utilitzat quan tocava. Si un cas, en el proper punt, quan parli, afegeixi el que vulgui afegir. Però ara no li puc donar perquè hem esgotat els tres torns. Sí que és veritat, quan li tocava no l'ha utilitzat. Que no ha demanat la paraula, senyor Mercè. No, però no ha demanat la paraula quan tocava.